El matí de Ràdio Sabadell. Fem salut amb el Parc Taulí.
Molts avenços mèdics són fruit d'assajos clínics i molts sorgeixen del mateix Institut d'Investigació i Innovació del Taulí. De fet, els mitjans de comunicació sempre n'exposem les conclusions a les que s'arriba després de mesos o, en alguns casos, anys de feina. Però què sabem realment d'aquests assajos? Avui, en motiu del Dia Mundial de l'Assaig Clínic, en parlem amb el Santi Esteve, que és responsable de la Unitat d'Assaig Clínics del Taulí. Benvingut, Santi.
Bon dia, gràcies.
Què és exactament un assaig clínic?
Breument, un assaig clínic és una investigació científica en la qual es prova la seguretat, l'eficàcia, o amb dues coses, no, d'un potencial nou tractament. Aquest tractament pot ser un fàrmac, pot ser un producte sanitari, un medical device... Val.
Llavors, totes les investigacions ho són?
No. Un assaig clínic, o sigui, d'investigacions que en diem estudis clínics, ho engloben tot. D'acord? Llavors, dintre d'aquests estudis clínics tenim els assajos, val, que posteriorment segurament tindrem oportunitat d'explicar en què consisteixen, i altra investigació clínica en la qual no tenen aquest rang d'assaig. No? Són estudis més senzills, on no hi ha un nou fàrmac d'investigació, etc. O sigui, i cada tipus d'estudi, sigui assaig o sigui no assaig, doncs es regeix per un real decret diferent.
Va, doncs ara que ho deies, quins tipus d'assaig hi ha?
Val, els estudis clínics els podem englobar com assajos clínics, d'acord? Que són, que majoritàriament és el que duem a terme des de l'USAC, des de la Unitat de Suport d'Assajos Clínics del Parc Taulí. Aquests estudis, aquests assajos, es componen d'una sèrie de... Bueno, hi ha diferents fases, no?, dintre d'aquests assajos. Hi ha pacients, són pacients en els quals hi ha un tractament d'estudi, d'acord? I si els administra en funció de l'evolució, d'en quina fase està aquest tractament, el desenvolupament d'aquest tractament. A veure, recolem una mica,
o sigui,
perquè s'entengui tot bé. Quan una molècula, no, un compost, passa per tota la fase preclínica, és a dir, la fase abans de ser testada en humans, hi ha la fase que en diuen in vitro, els models d'animals, i un cop s'ha vist que aquest fàrmac podria ser un candidat ferm per saltar als estudis en humans, doncs llavors és quan comença la investigació clínica, que en diem, no? Els assajos clínics. Llavors, d'assajos clínics, en funció de l'etapa en aquest desenvolupament del fàrmac en el qual estem, reben diferents noms. Hi ha els assajos clínics, de fase 1, de fase 2, de fase 3, i un cop comercialitzats, ja en diem de fase 4, seguiment. Breument, passo, si vols, a comentar-te cada una d'aquestes fases.
Per favor.
Assajos clínics, no confondre estudis amb assajos.
Estudis és el concepte més ampli.
Genèric, i assajos és el que estem parlant, del que estem parlant ara. Assajos clínics de fase 1 és un cop ve a la molècula de models animals, val, i es testa en una població que acostuma a ser d'individus sans, d'acord? Sí que és cert que en oncologia, doncs, èticament no s'utilitzen individus sans, sinó que s'utilitzen pacients ja. Llavors, és una mostra petita en la qual fonamentalment es testa la seguretat, si aquest fàrmac és segur, no? A nivell de si genera efectes adversos, etc, la seguretat.
Quan dius una mostra petita, quanta gent m'haig d'imaginar?
Podria ser de 2, de 10, 20 pacients.
D'acord.
O individus sans. Llavors, un cop s'ha vist que aquest fàrmac és segur, se salta al que en diem la fase 2. Aquí augmentem la mostra de pacients i el que es pretén veure és avaluar l'eficàcia ja. Corroborar la seguretat que ve de la fase 1 i avaluar si seria eficaç. Llavors aquí ja es determina la via de tractament, quina via té, la dosi, també es pot ajustar una mica la dosi, i això es fa amb una mostra que ja vindria a ser d'una cinquantena, 100 pacients en aquest cas, d'acord? I això ja té una durada més llarga també, d'un any, un any i mig. Un cop s'ha vist que és eficaç i que és segur, o que almenys intuïm que podrà ser eficaç i segur, saltem a la fase 3, que és la fase on corroborem ja definitivament aquesta eficàcia i aquesta seguretat. La mostra pot ser molt nombrosa, de fins a, hi ha de tot, però fins a 1.000, 2.000, 3.000 pacients. Són els assajos clínics que duren, que tenen més durada, i en aquest cas el que es fa és, com dic, confirmar aquesta eficàcia i seguretat. I aquest, si es confirma, ja saltem, no? Demanem a les agències reguladores el poder comercialitzar el fàrmac es posiciona al mercat, i un cop en el mercat es du a terme l'última fase, que és la fase 4, que vindria a ser aquesta avaluació de l'eficàcia, continuar amb l'eficàcia i seguretat, però amb la població ja, amb la població ja real, no? I per veure-ho a llarg termini. I això vindrien a ser les quatre fases principals d'un estudi, d'un assaig clínic. D'estudis clínics n'hi ha de molts tipus, n'hi ha d'observacionals que se'n diuen, que simplement es limiten a veure en base a la pràctica clínica regular de l'especialista què tenim, què s'observa, val? N'hi ha de retrospectius, fem una retrospecció del que hem fet, o de prospectius del que veurem. Aquí no hi ha tampoc, no s'ha de passar per, en aquests estudis no s'ha de passar majoritàriament per l'Agència Espanyola del Medicament, únicament necessitem l'aprovació per part del Comitè d'Ètica. El Comitè d'Ètica també és un altre actor molt important en el desenvolupament, no? El dur a terme els assajos clínics, si vols després en parlem. Vaja, això és una mica resumit el que és un assaig clínic.
I Santi, qui és que el proposa? O sigui, el punt de partida és un investigador en concret o és un equip que està treballant amb alguna cosa i que fa la demanda? Com arrenca un assaig
clínic? Sí. Majoritàriament el Parc Taulí ens arriba a través de la indústria. Els laboratoris farmacèutics duen tota aquesta part preclínica, que en diem, no? Abans d'entrar a la clínica, que és la fase en humans, i un cop ja tenen un candidat per ser testat en humans, es posen en contacte amb centres d'investigació, amb hospitals, per tal que puguin dur a terme aquell estudi concret d'aquella malaltia en concreta per si volen participar. Llavors es fa una valoració de si val la pena participar o no, i és aquí on el Parc Taulí, en aquest cas, entra ja en aquest desenvolupament del fàrmac, no? Que, repeteixo, pot entrar, se'ns pot proposar un fase 1, un estudi de fase 1, un de fase 2, un de fase 3, en funció del que la indústria requereixi. Sí que sé que també estem duent a terme assajos, no tan complexos, potser, d'iniciativa pròpia, que en diem. És a dir, proposats per investigadors, per metges del centre, de l'hospital, que tenen una idea i des de la fundació doncs els ajudem a que aquesta idea, aquesta hipòtesi, que a vegades és una hipòtesi els ajudem a dur a terme. Llavors aquí entra part també d'altres companys meus de la Fundació, que seria innovació, altres unitats, seria projectes, i des de la USAC, Unitat de Suport d'Assajos Clínics, donem el suport a nivell del dur a terme l'assaig que se'ns plantegi.
Amb aquesta última part que expliques, intueixo que potser qualsevol sanitari pot fer aquesta proposta o participació d'un assaig clínic?
Majoritàriament l'equip investigador el forma els metges, infermers i també personal tècnic de suport. Val? Això és l'equip investigador, el qual és responsable últim d'aquest assaig clínic o d'aquest estudi. Val? Llavors, ha de ser clar, ha de ser un grup amb especialistes en aquella patologia determinada i amb una experiència també a vegades amb assajos clínics, no? Que això no té res a veure amb el que des de l'USAC oferim, no? Que oferim també, ens podem dir que ens introduïm dintre d'aquest equip investigador per tal de donar suport en la gestió, resumint-ho, en la gestió d'aquest assaig clínic, perquè els investigadors, els metges estan, i les infermeres també, estan doncs molt molt saturats, diguem-ho així, de la seva pràctica clínica assistencial diària. Llavors, això també, vull aquí mencionar que s'ha de valorar més també l'esforç que tots els sanitaris, inclòs metges, infermers, tècnics, fan pel fet de poder compaginar, no, la seva tasca assistencial amb la tasca de recerca, que a vegades és molt complicada i que s'ha de posar de relleu. I des de l'USAC, per tal de facilitar, doncs, facilitar-ho, donem aquest suport per tal de que els assajos clínics i estudis clínics en general es puguin dur a terme amb la major qualitat i facilitant-ho, al cap i a la fi. Val?
No sé si això també té a veure, Santi, amb el fet de que l'estudi clínic s'ha de demanar d'una manera determinada, no? El fet d'arrencar el procés, com es pot iniciar? Quin botó s'ha de pitjar, diguem?
Clar, quan tenim la proposta per part del promotor, és a dir, del propietari del compost, laboratoris, doncs fem un estudi de la viabilitat a tot nivell del centre, si es pot dur a terme, a nivell de l'equip investigador, a nivell de la infraestructura, a tot nivell. Llavors, si al final es decideix tirar endavant, doncs ja és el moment de fer la sol·licitud al comitè d'ètica. Tot procés, tot assaig clínic o estudi clínic ha d'entrar pel comitè d'ètica d'investigació en medicaments. D'acord? Es presenta tota la documentació, aquesta documentació també, òbviament, l'ajudem a preparar-la nosaltres i a presentar-la nosaltres, i quan el comitè d'ètica dona l'aprovació, doncs l'estudi ja pot iniciar-se en el centre. I és aquí ja on es comença, doncs, es fan les visites d'inicis pertinents i es comencen a reclutar els pacients per aquell assaig. És a dir, el comitè d'ètica és un punt molt important i a tenir en compte, clar, clar.
I per quines condicions vetlla que s'estiguin complint aquest comitè d'ètica?
A veure, el projecte que es presenta al comitè d'ètica, doncs, ha de complir, primer de tot, s'ha de posar en el centre de tot estudi el pacient. És a dir, perquè a vegades perdem una mica el focus de què estem fent, no? Llavors, sempre hem de tenir present, sobretot en aquesta cadena, des de que s'identifica una molècula fins que surt al mercat, que poden passar fins a 13, 14, 15 anys, a vegades perds una mica el camp de visió de per què estic fent això. Llavors, val la pena a vegades recordar, tot això ho estem fent per pro del pacient. Llavors, el primer que s'ha de vetllar és per la seguretat i la integritat del pacient. I és per això que hi ha una sèrie de documentació que es presenta al comitè per tal de protegir el benestar i èticament el pacient. Resumint-ho, s'ha d'elaborar una fulla de consentiment, una fulla d'informació al pacient i el consentiment informat, no?, que posteriorment el pacient firmarà per donar el vistiplau de si entra o no. És a dir, documentació entorn del pacient, documentació entorn de l'equip investigador també s'ha de presentar, si és apte o no per dur a terme aquell estudi a tot nivell, repeteixo, a nivell de background científic, a nivell d'equip, si té un equip mínim per dur a terme tota la logística que comporta un assaig clínic, també el nivell de si hi ha els aparells determinats, si hi ha centrífugues en l'hospital, si hi ha neveres, és a dir, tot el tema de la infraestructura també és molt important. I al final és el protocol, no? Tot això es resumeix també en un protocol que també és avaluat pel comitè d'ètica. I tot això és el que té en compte el comitè d'ètica, resumint-ho.
I el finançament es té en compte des del principi, Santi? O és una cosa que apareix al final quan es diu, d'acord, vinga, ho tirem endavant i això com ho farem?
Clar, a l'hora de valorar si un projecte interessa o no a la Fundació i a l'Hospital, doncs es té en compte, bàsicament, dos aspectes. L'aspecte científic, del que representarà aquell estudi a nivell de generació de coneixement nou, poder anar a congressos científics reconeguts, internacionals, poder fer publicacions científiques, no? L'impacte científic que allò tindrà, i en l'altre altre punt de la balança, en l'altre, no? Tenim el retorn econòmic. Clar, hi ha d'haver, sempre ha d'estar una mica compenetrada la cosa. Però és cert que a vegades potser l'interès científic no és tal, però el que en aquest cas paguen els laboratoris, doncs ens inclina a dur a terme aquest assaig, i d'altres, o a vegades hi ha un cost de memòries econòmiques que en diem de cost zero, no? Que hi ha molt pocs diners o pràcticament nuls, però que ens compensa fer aquell estudi o aquell assaig, d'acord? Llavors, s'ha de valorar molt bé, cas per cas, cada recerca. Però sí, aquests són els dos punts a tenir en compte, clar.
Parlaves abans també dels participants en l'estudi, que se n'havia de fer una tria. Explica'ns com es fa, i no sé si a vegades reben també algun tipus de compensació.
Es refereix als pacients, no?
Exacte.
Els pacients que, doncs, els pacients, sense pacients no hi ha estudi ni assaig, o sigui, els hem de cuidar molt, els pacients. Els pacients candidats, no?, han de reunir una sèrie de condicions per entrar. Que aquestes condicions estan ben detallades en el protocol, en els apartats de criteris d'inclusió i criteris d'exclusió. Llavors, si els compleixen, ja són candidats. Tot pacient cal tenir en compte que podrà retirar el consentiment, deixar l'estudi quan vulgui, no se sent pressionat per participar, també a criteri de l'investigador podrà deixar l'estudi, per tant, ha de ser una lliure elecció al participar, val? Però sí que ha de complir aquesta sèrie de criteris, que cada estudi tindrà els seus criteris a nivell d'edat, a nivell d'hàbits, de medicació que està duent a terme, etc. Això s'ha d'anar estudi per estudi per tal de valorar aquests criteris d'inclusió i d'exclusió.
Com es descobreix, per això, qui pot ser un possible participant?
Bueno, tot equip investigador, no? Metges i infermeres, són els que teòricament han d'identificar aquests potencials pacients. Doncs són pacients que els veuen assíduament, doncs, en la seva clínica habitual. Bueno, també s'han de revisar històries clíniques, cada vegada més hi ha la intel·ligència artificial que pot ajudar a fer aquesta recerca de potencials candidats dintre d'un propi centre d'hospital, però bàsicament és tasca dels investigadors d'identificar aquests candidats. Sí que és cert que a vegades en malalties més diguem-ho així, rares, no? Les malalties minoritàries, les malalties orfes, com que hi ha moltes famílies molt actives, i al cap i a la fi són els pacients que són molt actius, i moltes vegades són ells qui t'arriben a contactar. O sigui que aquí hi ha una proactivitat també per part de les famílies i de pacients.
Sí. Per què passa que a vegades un estudi que es volia fer no apareix prou pacients, per dir, pues mira, si no hi ha aquest quòrum així, no hi arribem.
Clar, sí, quan ens comprometem, quan l'equip investigador es compromet a dur a terme un assaig clínic, inicialment ja es tenen presents quins pacients, el número de pacients que candidats, no?, que podríem oferir. Però sí que és cert que després aquests poden caure o per qualsevol raó, doncs, poden no... Perquè al final te n'adones que hi ha un cert criteri que no complia, que no havies tingut present abans, i acaben que hi ha forces estudis que desgraciadament, doncs, es queden sense reclutar a nivell de centre o inclús a nivell de l'estudi en general, sí, perquè són pacients que costa identificar a vegades.
I pot haver-hi casos on, per exemple, doncs algú deixi de fer jornades laborals o el que sigui, necessiti estar ingressat un temps més i llavors se'l miri de compensar d'alguna manera, no sé si econòmicament o així.
A nivell de pacient?
Sí.
Sí, la retribució a nivell de pacient està molt ben controlat per farmaindústria. Uh-huh. Llavors, això està molt ben regulat. Els pacients, si l'acord, si el contracte d'estudi així ho diu, doncs se'ls hi pot pagar amb espècies, a nivell de dietes, a nivell de desplaçaments. Val? Sí que és cert que si hi ha un efecte advers o hi ha una necessitat mèdica que ho necessiti, que ho requereixi, òbviament es quedaran ingressats. Això no hi ha de... Perquè també hi ha una assegurança, cal tenir present que hi ha una assegurança a l'assaig, però tot això està cobert, sí, el pacient no ha de patir per res. No, no.
Déu-n'hi-do, la cosa és que...
Sí, estic passant una mica per sobre de tot. Per...
És un recorregut feixuc. I també et volia demanar el teu criteri de les diferents fases que ens has explicat. Quina creus que és la més complicada? El teu parer, eh?
Sí, la més complicada, clar, és una... No sé què requereixes exactament. La que té una càrrega potser científica, diguem-ho així, més complicada o més densa, seria la fase 1, no? La fase 1... que és la primera vegada en què aquell compost, aquella molècula, que no té rang de fàrmac encara, entra en contacte amb el cos humà. Llavors, allí sí que s'ha d'estar molt a l'aguait i s'ha de tenir tot superben monitoritzat perquè bueno, no se sap què pot, com pot evolucionar, no? Llavors, per complexitat, potser diria un estudi de fase 1, però hi ha estudis de fase 2 i fase 3 que logísticament són molt complexos i llavors això també vindria a dir que són complicats, no? O sigui, cadascú té la seva, no? La seva complicació, es tradueix en logística o a vegades burocràcia o a vegades falta de... o pacient costa de reclutar o a vegades... és un terme complex de definir, no? Dificultat. Però, repeteixo, totes les fases són bàsiques per poder avançar en el desenvolupament d'aquest fàrmac.
Santi Esteve, moltes gràcies per haver vingut a Ràdio Sabadell.
Gràcies a vosaltres.